Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. En aquest dimecres 16 del mes de març, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Rebla salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil, als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tuñón i Cito Ramírez a les vies de so. Deia jo dia 16 i estem a dia 30. Les coses passen molt ràpid. Bueno, avui en el programa en parlarem de moltes coses. Començarem parlant dels usuaris de cotxes 100% elèctrics que ja estan pagant 3 vegades més per carregar els vehicles. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics demana al govern una aposta ferma per les energies renovables en detriment del gas. En parlarem avui amb el president d'aquesta associació, que és el Salvador Ejarque. I parlarem també de la calvície femenina, l'origen del cop de puny que Will Smith va fer a Chris Rock durant la gala dels Oscars sobre l'alopècia que té la dona de Will Smith, la Jada Pinkett, actriu i dona, com dèiem, de Will Smith. A Catalunya hi ha associacions de dones amb aquesta patologia. Què és exactament l'alopècia areata? És genètica? És una malaltia autoimmune? Té cura? Quins tractaments hi han? Avui parlarem amb la dermatòloga especialista en tricologia de l'Hospital Clínic, l'Andrea Convalia. I acabarem parlant de com es veuen els nostres joves a Catalunya. El 60% dels adolescents diuen que estan insatisfets amb la seva imatge corporal. El 53% de les noies i el 39% dels nois no s'han sentit discriminats per l'aspecte físic, però diuen que sí, un 6% són addictes de forma problemàtica al joc. Avui en parlarem amb la Lucía Artazcón, directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Això i d'altres històries des d'ara fins a les 8, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i a les 7 de la tarda i 2 minuts d'aquest dimecres, dia 30 del mes de març, el que fem és connectar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera en les properes hores. Té tota la informació amb Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya precipitacions al Pirineu Occidental i a la resta quedaran cels ennuvolats amb el pas del dia i també tindrem pluges i xàfecs a la meitat oriental. En general seran més abundants a la tarda, quan no es descarta que siguin localment forts al quadrant nord-est i que vagin amb alguna tempesta. La cota de neu baixarà des dels 1.200 metres fins als 1.000 metres al final del dia i tindrem nevades copioses a la Vall d'Aran a partir d'uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes seran de 7 graus a Lleida, de 8 a Girona, de 10 a Tarragona i de 12 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes de 20 graus a Tarragona, de 19 a Lleida, de 17 a Girona i de 16 a Barcelona. Per últim, el vent serà del nord-oest i ocasionalment fort a l'Empordà i a la meitat sud de Tarragona, amb ratxes allà que podran superar els 80 km per hora, i a la resta serà vent fluix i de l'oest i ocasionalment serà més intens a la tarda a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit. Com es circula a les principals vies? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara, la B23, hi ha 10 quilòmetres de retenció de Sant Vicenç dels Horts a l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A més, hi ha 5 quilòmetres de cua de Sant Vicenç dels Horts al Papiol en sentit Girona. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres de cua al Papiol en tots dos sentits. A la B30, retencions a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-17, 3 quilòmetres de Quart Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, a la B-20, retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, la B-20, hi ha retencions entre Nus a la Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I ara arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els pitjors pronòstics s'han complert i hem arribat a la inflació més alta en gairebé 40 anys. Sí, l'IPC d'aquest mes de març s'enfila a un històric 9,8%. Ha pujat el preu pràcticament de tot, dels productes més bàsics que comprem habitualment. Pugen els preus, però no els salaris, i omplir la cistella de la compra cada dia costa més. Hem comprovat que molta gent, quan surt del supermercat, ho fa empipada. Escoltem a la Isabel i a la Pilar, que ja li ha demanat ajuda als seus fills.
Home, se están pasando. Y más este presidente que tenemos, que mira más para España, que no mire tanto para afuera, que ya está bien la broma, ¿eh? Yo le daría lo que cobro para que pasara todo el mes.
Tratant d'ajudar els fills, perquè ja fa dies això que dura, ¿eh? De després de la pandèmia, bueno, allò que ens van tancar, i ara, altra volta.
Aquesta pujada de preus està castigant especialment els pensionistes, que veuen com és pràcticament impossible arribar a final de mes. La llum, els efectes de la guerra, els carburants i els aliments expliquen en bona part aquesta pujada històrica de l'IPC.
I els professors han tancat avui les 5 jornades de vaga contra la política educativa del conseller González Cambray.
Demà hi ha una nova reunió per intentar desbloquejar la situació, però els sindicats diuen que només hi aniran si Educació fa una bona proposta per negociar. Qui s'ha sumat a les protestes avui són les famílies amb fills que tenen necessitats especials, reclamant més recursos per poder desplegar l'escola inclusiva. L'Anna Ibáñez és mare d'una nena amb diabetis tipus 1.
Poder garantir en el cas de la nostra filla la seva salut, però evidentment un nen que tingui sordesa doncs, necessitarà un tipus de recurs diferent a un nen que tingui doncs, mobilitat reduïda.
El decret d'inclusió d'educació inclusiva es va aprovar el 2017. Des de llavors s'ha quedat en un calaix perquè no hi ha diners per posar-lo en marxa.
L'Associació per a una Escola Bilingüe se suma a altres entitats i partits que ja han reclamat per via judicial el compliment de la sentència del 25% del castellà.
L'Assemblea demana l'execució forçosa de la sentència i ho fa en nom de les 1.600 famílies que es consideren perjudicades. José Domingo, advocat responsable de la demanda, li retreu al govern la seva voluntat reiterada d'incompliment i adverteix Domingo que no llancen la tovallola fins que s'apliqui el 25%.
Y por muchas trampas, y he de decir trampas porque realmente lo que están poniendo es una permanente trampa y engañando a la población, y engañando a la ciudadanía, y engañando a los propios profesores, y engañando a los directores, y autoengañándose, por muchas trampas que se hagan, no conseguirán su objetivo.
La demanda pretén que el Tribunal Superior de Justícia doni un mes de termini a la conselleria perquè compleixi la sentència i, per tant, es modifiquin els projectes lingüístics. No descarten tampoc la via penal si hi ha responsabilitats per part del conseller o dels directors de centres.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat 29 locals de l'àrea metropolitana de Barcelona que presumptament venien il·legalment loteria dominicana.
Sí, es tracta de locals de compravenda d'or, perruqueries i també locutoris. Els implicats havien muntat un sistema amb el seu propi suport informàtic i amb les seves pròpies regles. Hi hauria fins a 12 modalitats de loteria. El premi màxim seria d'uns 65 euros per euro apostat i els números premiats eren els mateixos que a la República Dominicana. Ho explica el sotinspector dels Mossos, Francesc Xavier Salvador.
El que passa que, concretament, s'utilitza un programari de comercialització d'aquesta loteria i sota el suport, no dic suport legal, sinó el suport de la publicitat i de la loteria legal de la República Dominicana s'està fent aquesta comercialització que aquí és il·legal.
Estem parlant d'infraccions molt greus i les multes poden arribar als 600.000 euros. En algun cas també es van detectar apostes esportives igualment sense autorització.
I la Policia Nacional ha desarticulat un clan familiar al Vallès Occidental que traficava amb molts tipus de droga.
Hi ha 9 detinguts i 5 plantacions de marihuana desmantellades. Actuaven sobretot a Badia, Barberà i Montcada i distribuïen la droga en petites quantitats. La investigació va començar a l'octubre de l'any passat, com ens ha explicat la portaveu de la Policia Nacional de Catalunya, Isabel Sánchez.
La investigación se inició en octubre de 2021 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que un clan familiar muy conocido en la localidad de Badia del Vallés estaría supuestamente cultivando marihuana en varias viviendas y distribuyendo también a pequeña escala tanto hachís como cocaína y anabolizantes.
En diferents registres, la policia, a banda de la droga incautada, també ha intervingut 8 armes blanques de grans dimensions i més de 36.000 euros en efectiu.
I els tablaus flamencos de Barcelona podrien estar a punt de desaparèixer.
Fa pocs anys n'hi havia 10 i ara només en queden 2. La pandèmia i la caiguda del turisme han tingut bona part de la culpa en aquesta situació, però no és l'única causa. El sector ho atribueix també a la manca d'ajudes públiques. S'acaba de constituir la plataforma Tablaus Emblemàtics per reivindicar que són cultura i no oci nocturn. La María Rosa Pérez es la presidenta de esta plataforma.
Necesitamos que el público local sea consciente del patrimonio cultural tan importante que son los tablaos, que son los que sostienen al 90% de los artistas del flamenco. Y esto yo creo que la administración tiene que hacer ahí un papel muy importante de dar difusión.
Doncs el PSC ha agafat el guant i ha instat el govern precisament a difondre la importància d'aquest patrimoni cultural per contribuir a desmuntar perjudicis al voltant dels tablaus. El sector el que espera és que es passi de les paraules als fets.
Més informació a Cope Bonés i a les diferents xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
Les 7 de la tarda i 10 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Senyor Gil, bueno, bona tarda.
Senyora Rodríguez, com a Montserrat, bona tarda.
Bona tarda, perquè,
bona tarda,
a més, avui estem parlant d'una tarda i un dia històric compartit per la història del Camp Nou.
Montserrat, quin dia és avui?
Doncs avui, abans ho he dit malament, però avui és dia 30, dimecres.
Avui és dia 30 de març de 2022.
Efectivament.
Dimecres.
Sí.
Era una data que, des de fa unes quantes setmanes, teníem encerclada en vermell el calendari.
Sí.
Per què?
Sí.
Doncs perquè estem vivint els quarts de final, partit de tornada de la Lliga de Campions femenina, que enfronta el Barça i el Real Madrid femenins al Camp Nou. Un Camp Nou que no s'omplirà, però que registra una magnífica entrada. Cap allà marxem. Camp Nou, Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, José Luis. Des del Camp Nou, del minut 25 i màxima igualtat, ja han marcat els dos equips. 1-1, el Barça i el Real Madrid. El Barça s'avançava al minut 7 amb Mapi León, un golaç de vaselina amb un centre xut des de fora de l'àrea. I al minut 15, 8 minuts després, ha respost el Real Madrid, marcant Olga Carmona amb un gol de penal. Dels 11 destaquem, per cert, està Carles Puyol i Xavi Hernández des de la Llotja, veient tot, a més de la directiva de Joan Laporta, el president Joan Laporta, i dels 11 destaquem a la Barça, Sandra Paño, Rolfo Mapi, León Paredes, Torrejón, Putellas, Guijarro, Aitana Bonmatí, Pina Hermoso i Graham Hansen, el 11 de gala del Barça, a excepció de les 9 jugadores que hi ha lesionades, i el Real Madrid, Misa, Lucía, Peter, Ivana, Esbaba, Teresa, Zornoza, Maite, Yadal, Atenea, Esther i Olga. L'únic canvi respecte a l'anada d'aquests quarts de final de la Champions, el conjunt d'Alberto Toril, és Ivana per Rocío. Baixes importants també al Real Madrid de Cassius, Gianni i Cardona. Ambientes al Camp Nou, com deies, José Luis, no sembla que es pugui batre aquest rècord mundial de 90.000 espectadors. Això sí que es batrà el rècord del Wanda Metropolitano, que eren 60.000. S'havien retirat per aquest partit 95.000 entrades. Veurem a la mitja part quin és l'aforament que dona el Futbol Club Barcelona, però sí que superarà aquesta entrada de 60.000 del Wanda. Ara la gent, l'afició, canta visca el Barça, també xuta, no, para la portera, para Misa, una bona ocasió.
Que bé que sona,
Sí, sí. Ambientes aquí al Camp Nou, José Luis, Montse, 1-1 en el minut 27 entre el Barça i el Real Madrid.
Llàstima que no hi hagi rècord, però, sens dubte, és una data que m'ha quedat ja per la història. Aquesta fenomenal, sensacional entrada al Camp Nou per veure un partit de Lliga de Campions femenina. Tant de bo això que estem parlant, que és una excepció, doncs algun dia ho puguem parlar com una notícia normal, quotidiana, i que podem veure grans afluències de públic a un esport com és el futbol femení, que va de mica en mica creixent i que ara té el repte, evidentment, de construir una cosa que no sigui un gegant amb els peus de fang.
Gràcies, Víctor Navarro. I
ara tornarem.
Anem ara a un nou escenari pel Barça, perquè què passa a Barça-Dembélé?
Nou escenari pel Barça i per Dembélé. Perquè tot feia pensar que la tovallola estava llançada de cara a reflexar la continuïtat de Dembélé la propera temporada del Futbol Club Barcelona. Recordem, acaba contracte, però sembla que s'obren portes. Sembla ser que no podríem dir que Dembélé no continués al Barça la propera temporada. Detalls, Helena Condis.
Tal, bona tarda. Si sentiu aquest ambientàs és que jo estic al mateix escenari que el Dembélé.
És que l'escenari és el mateix.
Feia 6 anys que no tornava al Camp Nou com a aficionada. I atenció, perquè ataca el Barça i el Víctor potser es canta un gol en directe.
Això és ull.
Ha anat fora de Graham un xut, era bo, però ha marxat fora i aplaudeix al Camp Nou al minut 28, 1-1.
Doncs he de dir que he tornat a sentir l'adrenalina d'una aficionada que va a última hora al Camp Nou, que ha de fer cua per entrar i m'ha recordat. He anat a la meva localitat antiga i m'ha recordat com quan fa 6 anys i pico i anava amb el meu pare. Bé, dit això, la nostàlgia del moment, sí, Dembélé, ja ho vam explicar fa un mes, que deixava la porta oberta a negociar de nou la seva renovació si el Barça el trucava. La notícia és que aquest primer contacte s'ha produït, que han contactat amb el seu agent, amb Moussa Sissoko, i s'han citat per veure's en els propers dies. Xavi està enamorat de Dembélé, ella preta perquè renovi el jugador. Sempre li ha dit que vol seguir. El problema són les condicions econòmiques. El Barça no està disposat a arribar a les pretensions que té Moussa Sissoko i això fa que sigui un obstacle ara mateix difícil de salvar. Però bé, és un acord que ara mateix ni el Barça ni Dembélé descarten i veurem com evoluciona. De moment us dic que Dembélé no ha vingut aquí al Camp Nou, a veure aquest partidàs del Barça femení.
Dembélé, que s'ha quedat a casa mirant-ho. Dembélé, però, és el protagonista de la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. On veieu a Ousmane Dembélé la propera temporada? 65,2% de copenautes el veuen a un altre club, són pessimistes. Un 34,8% pensa que la història acabarà bé i que Dembélé la propera temporada defensarà la samarreta del Futbol Club Barcelona.
Escolti'm, per què ha dit adeu Josep Maria Durán com a conseller delegat de l'Espanyol?
Doncs perquè entre ell i Chen, el president, s'han perdut mútuament la confiança. Sí, avui hem conegut la sortida de Josep Maria Durán de, com a conseller delegat del Real Club Deportiu Espanyol. Tercer director general, per dir-ho així, que deixa el càrrec en l'etapa de Chen com a president blanquiblau. Discrepàncies en el model de portar la gestió al dia a dia del que és o el que ha de ser el CEO de l'Espanyol aboquen aquesta decisió, que vés a saber quina influència té en el futur de continuïtats, com per exemple la de Rufete o algun que altre fitxatge. En tot cas, la nova mà dreta de Chen Yanshen a l'Espanyol és Mao Ye, nou conseller delegat, parla la mateixa llengua que Chen, potser això ajudarà i ja ha fet declaracions als mitjans de l'Espanyol.
Vull remarcar, no, el compromís del president. Aquest canvi és degut que ell vol implicar-se encara més en la gestió diària del club. I també li vull agrair personalment per la seva confiança addicional en mi, per apostar aquest càrrec de CEO a mi personalment. Ara comencem una segona etapa de major implicació per continuar impulsant el creixement a totes les altres àrees del club.
El poble, però, no està d'acord, perquè, pregunta blanquiblava del dia, Twitter @esportscope, un 79,7% de copenautes creuen que la sortida de Durán de l'Espanyol és dolenta. Només la consideren bona un 20,3%.
Bueno, des d'aquí li diem Sai Jian, que vol dir adiós en xinès. Escolti'm, podem connectar de nou amb el Camp Nou, sisplau, si t'ho remides?
Vinga, molt ràpidament, que a 17:30 ho hem de deixar. Navarro, minut i marcador, Camp Nou, Barça-Madrid.
Com a som, minut 31, empaten a una encara, 4-2 al global, passaria el Barça a les semifinals a la Champions. Per cert, està Susila Cruyff, la presidenta de la Fundació Cruyff a la Llotja, també Jorge Vilda, el seleccionador, i el president del CSD, José Manuel Franco. Minut 31, Barça 1, Real Madrid 1, al global 4-2, guanyant les blaugranes.
Gràcies, Víctor. Avui s'ha presentat el Godó a Barcelona, senyor Gil.
Sí, no hi serà Rafa Nadal, però sí serà Carlos Alcaraz, que acaba de donar la campanada al torneig de Miami, eliminant Tsitsipas, i a més, en aquest torneig de Miami, avui Paula Badosa, Jessica Pagula, Badosa podria anar-se'n al llit com a número 2 del rànquing mundial.
Més informació a cope.es, als programes esportius d'aquesta casa. Senyor Gil, bueno, gràcies, fins demà, que vagi bé.
Fins demà, Montse, que serà 31. Adeu.
Exacte, adeu-siau. Gràcies per la recordatori, les 7 de la tarda i 18 minuts. I d'aquí moment parlem de com es veuen els nostres joves a Catalunya. Ho diu una enquesta que han fet des de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Para comprar un coche siempre bien, primero en Fesicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Fesicar.es.
Para comprar o vender tu coche primero en Fesicar.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Mesos, l'escalada de preus que afecta el cost de l'electricitat es fa sentir a la butxaca de la majoria d'usuaris d'arreu d'Europa. Cada vegada tenim més aparells que necessiten el subministrament elèctric per funcionar i, per tant, lluny de baixar-se la factura mensual, no fa res més que pujar-se. L'increment es reflecteix en qualsevol cooperació, sigui amb el mes anterior o amb el mateix període de l'any passat. Qui d'alguna manera està patint més encara les conseqüències d'aquest increment continu del cost de l'energia són els usuaris dels vehicles 100% elèctrics. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, l'AUB, ha reconegut que l'escalada de preus està provocant que ara mateix el cost de la càrrega de les seves bateries s'hagi multiplicat per 3. Avui en parlem amb el president d'aquesta Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, el Salvador Ejarque. Salvador, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ho esteu visquent vosaltres des de l'associació?
Bueno, òbviament, com comentaves, és una sobrecàrrega que ha vingut i que, en certa mesura, tot i que encara no del tot, però treu o elimina doncs, un dels incentius per poder-se passar a la mobilitat elèctrica. I era doncs, que els desplaçaments pagats en corrent o pagats en gasolina pues sortien bastant més barats pagar-los amb la llum de casa que no pas en els postes de gasolina.
Uh-huh.
I això, pues, clar, òbviament, pues, ha sortit pues, o està sortint o està convertint pues, més car, no? Tot i així encara és més, surt més a compte per la gasolina, perquè també la gasolina probablement pues, també està pujant i no sabem fins a on arribarà a pujar, però sí, és cert doncs, que, bueno, que s'ha encarit molt i, a més, tenint en compte que els usuaris elèctrics,
sí,
deixant a banda empreses, que són també grans consumidors de llum, però el particular en vehicle elèctric, entre cometes, es converteix en un gran consumidor de llum, per una casa en si, diguem-li, eh?
Mm-hmm.
Perquè doncs, el cotxe, si et mous molt, doncs, òbviament és diguem-li, el que li envies al carregador, és la gran part del consum que facis a la casa,
uh-huh,
que després doncs, va parar doncs, per desplaçar-te, no? Però sí, no, des de és, un, és una situació que esperem i desitgem que s'hi posi remei, com ara estan dient, i que sigui l'abans possible, perquè la veritat doncs, que se suma a la ja carestia de tot amb la pujada de l'IPC i la inflació i tot això, no?
Salva, per entendre l'increment econòmic que això suposa per l'usuari normal d'un vehicle elèctric, partim del cost d'un euro. Per exemple, amb un euro què feia vosaltres?
A veure, amb un euro, més o menys abans, carregant-ho de nit, que podies trobar tarifes a 7-8 euros,
sí,
perdó, 7-8 cèntims al quilowatt, podies fer doncs, uns 100 quilòmetres. Això et donava per pagar uns 16 quilowatts i amb un euro i poc, podies fer 100 quilòmetres. Ara, aquests mateixos, si aquests 16 quilowatts et costen 3 vegades més, doncs esclar, fas 3 vegades més. Doncs, amb aquest mateix euro doncs, faries 30 quilòmetres, més en lloc que de 100, no? 30 i pico, en lloc de 100. Vull dir, la proporció més o menys doncs, és aquesta. Vull dir, clar, el que et va, doncs, bueno, depenent d'aquí, doncs, si fas molts més quilòmetres, doncs, clar, la diferència es dispara més, no? Si fas pocs.
Aquesta situació, Salva, d'augment de preus, ha fet que alguns propietaris de vehicles elèctrics aguditzin la picaresca, a veure si m'entens, per tal de no veure mentar el seu rebut. Per... Imagino que hi ha molts usuaris que reconeix que cada dia és més difícil trobar un sortidor públic elèctric disponible per vehicles que es troben en ruta, ja que molts particulars decideixen carregar el cotxe encara que no el necessitin. Recordem que els punts de càrrega que gestionen ajuntaments o altres institucions són gratuïts i no suposen cap inversió econòmica pels qui decideixen fer-lo servir, no?
Bueno, a veure, punts de càrrega públics dels ajuntaments i d'això cada cop n'hi ha menys de gratuïts. A Barcelona ja no n'hi ha cap, crec jo, des que Andolla doncs, va passar cobrament, que era la xarxa més gran que té,
sí.
I des que Andolla doncs, ha passat gairebé tots els que hi ha a superfície per cotxes, els ha passat a pàrquings, amb la qual cosa ara has de pagar el pàrquing i la càrrega, que a més la fa dels més, de les més cares dels que cobren. Poder alguna ciutat sí que encara algun n'hi ha de gratuït, però a veure, són els menys ja, eh? Vull dir, això va haver-hi una, entre cometes, una obligació que va posar la Generalitat quan va donar les ajudes al plan TIRBE perquè els ajuntaments i les administracions posessin punts. Mm. Hi havia, no recordo si eren uns 4 o 5 anys que havien de deixar-ho gratuït. Això ja ha passat i amb la medida dels que han anat volent i podent ho han passat a cobrar i a buscar empreses que gestionin el cobro i d'això, no?
Clar.
Vull dir, en aquest sentit, poca picaresca més hi poden fer, no diré que algú, pues, òbviament, es busqui, com diem, les garrofes per tal d'estalviar-se tots uns euros, que prou complicat està, no? Però la veritat és que cada cop és més difícil això, trobar, doncs, càrregues gratuïtes. Que, per una altra banda, vist des de la necessitat de l'usuari de vehicle elèctric, ja fa molt temps que nosaltres demanàvem que es cobrés, si calia, però que es mantinguessin en funcionament i que, a més, això faria reduir aquesta, bueno, li ha dit picaresca, podríem dir, nosaltres en diem incivisme,
sí.
Que, doncs, molta gent que va en un punt gratuït, s'està molta estona, deixa el cotxe allà aparcat molta estona, i, esclar, això pas afecta, doncs, que quan un altre ha de carregar, si un s'hi tira allà dues hores, doncs no deixa carregar altres, no? Aleshores, clar, com és gratis, doncs jo cargo allí, com dèiem, i ja està, no? Doncs clar, un altre que té necessitat de carregar perquè està en viatge, per exemple, i ha de tornar a casa seva, a tornar a seguir el viatge, doncs es troba fotut, no? Aleshores,
clar.
Des de la perspectiva i necessitat dels usuaris de vehicle elèctric, preferim pagar i que funcionin, sobretot, això sí, que funcionin, a que siguin gratis i que ens trobem, doncs, tota aquesta cosa que, com que és gratis, doncs, pues, vinga, tots ens apuntem, no? Aleshores, som conscients que és un servei que el mateix que hem estat pagant, doncs, un miler d'anys gasolina per moure's, doncs pues ara tenim assumit que hem de pagar llum per moure'ns. Vull dir, en aquest sentit, no valorem especialment que siguin gratis. El que sí valorem i volem, que ja que paguem i ho veiem bé pagar, doncs que realment que es mantinguin i que es mantinguin en funcionament i que hi hagi un control, que si algú n'abusa, doncs que la grua faci cas i el tregui, no? O el multi, que també és una altra batalla que tenim, que molts ajuntaments i moltes coses, doncs la veritat que la policia, doncs, no hi fa a vegades, eh? Hi ha llocs que sí que actua com toca, però a vegades hi ha alguns ajuntaments que costa que vingui un urbano per multar, doncs, un que porta dues hores en un punt que només hauria de poder estar a mitja hora, per exemple, no?
Entenc.
N'hi ha molts, no?
T'agraeixo moltíssim, Salvador E. Jarque, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, per la gent que vulgui tenir contacte amb vosaltres a través de la vostra plana web. Allà en teniu tota la informació. Gràcies i en continuarem parlant i aviam si tot això, toquem fusta, acaba més ràpid que tard, perquè aquest pas no anirem gaire lluny. Gràcies, Salvador.
Molt bé.
Una abraçada.
Adéu. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso, típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí, y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa: mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, sí, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí, no lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí, con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseña las pruebas. Si no las tiene, las pedimos. Me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Tertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Come into my life. Més enllà de tota la polèmica sobre la plantofada de Will Smith a Chris Rock durant la gala dels Oscars, la broma sobre l'alopècia de la Jada Pinkett ha provocat crítiques per part de les entitats que lluiten contra l'estigmatització d'aquesta malaltia que pateix. Demanen posar el focus en ella com a víctima d'una agressió verbal i visibilitzar el patiment que suposa per moltes dones el fet de perdre els cabells. Avui tenim amb nosaltres a l'Andrea Convalia, que és dermatòloga i especialista en tricologia de l'Hospital Clínic. Doctora Convalia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és l'alopècia? Què és exactament el que li passa a la Jada Pinkett? Què és l'alopècia areata, que es diu així, no?
Efectivament, no? Hi ha molts tipus d'alopècia. De fet, la pèrdua de cabells diríem que està a l'ordre del dia, no? Tenim doncs les alopècies que apareixen als homes, no? Alopècies d'altres tipus, però concretament també existeix l'alopècia areata, un tipus d'alopècia que potser es coneix una mica menys que la resta, però que no deixa de ser important i que nosaltres veiem molt sovint als nostres centres mèdics i als hospitals. Uh-huh. Aquest tipus d'alopècia a diferència de la resta, és una alopècia que anomenem de base autoimmune. És a dir, que d'alguna manera és el nostre propi cos el que ataca els folicles pilosos, és a dir, a l'origen del pèl.
Estem parlant d'una afectació minoritària, doctora?
Doncs bé, no deixa de ser prou freqüent. Inclús fins i tot podríem parlar que arriba a afectar el 2% de la població, inclús cada vegada ho veiem més. I hi ha molts tipus d'alopècia areata. Hi ha alopècies areates que anomenem localitzades, quan cauen els cabells de forma molt localitzada, en forma com de, fan un cercle o una moneda al cuir cabellut, i hi ha vegades que s'arriba fins i tot a perdre el pèl de tot el cos. Uh-huh. Aleshores, és realment doncs, una patologia que cal doncs, portar per especialistes per poder donar doncs, el millor tractament possible, intentar recuperar aquest cabell el abans possible per intentar minimitzar els efectes doncs, d'aquesta patologia.
Quants cabells podem perdre al llarg del dia, doctora?
Doncs mira, de mitjana podríem dir que perdem uns 100 cabells al dia. El que passa amb l'alopècia areata és que, doncs, per certs motius, hi ha una base genètica en moltes ocasions, i després doncs, un component moltes vegades d'estrès que s'afegeix doncs, durant el nostre dia a dia, que pot fer doncs, que caiguin els cabells de cop. És a dir, que no en perdem només 100, sinó que caiguin molts més cabells. Uh-huh. És important, per això, diferenciar-ho del que coneixem com un efluvi telogen, no? Que són aquelles èpoques en les quals doncs, trobem molts cabells a la dutxa, molts cabells a la pinta, no? Que també molts cops està associat amb l'estrès, però que no arriba a deixar àrees sense cabell. Perquè amb l'alopècia areata el que sí que veiem és que queda després la pell llisa sense cabell. Vale? I això és molt important fer una diferència,
sí.
No? Perquè el tractament doncs, no té res a veure un amb l'altre, i a més doncs, el pronòstic també és completament diferent.
Doctora, quan una dona en aquest cas va a la consulta d'una dermatòloga per problemes de caiguda de cabell, va quan ja ha passat bastant de temps, quan abans ha provat tractaments, què li ha dit la veïna del cinquè, quan ha fet la fórmula del no sé què, acostumem a anar tard quan veiem casos com aquests?
Doncs a vegades sí. Afortunadament jo crec que cada vegada la població doncs, té més clar on ha d'anar, no? Diguéssim, l'educació de que quan cauen els cabells o quan tenim un problema capilar s'ha d'anar a consultar el dermatòleg, idealment especialista en tricologia, doncs cada vegada està més clara, no? Per què? Perquè no només per anar a l'especialista, sinó perquè quan abans instaurem el tractament adequat, abans recuperarem aquests cabells i abans hi posarem solució. Això no només passa amb l'alopècia areata, sinó que pràcticament amb el resta d'alopècies. Com més esperem, més complicat és després molts cops tornar a fer sortir el cabell. És a dir, que quan abans consultem, sempre millor.
Vostè parla de que el cabell torna a sortir, però torna a sortir de manera natural o els tractaments que hem de fer són, diguem-ne, agressius perquè això passi?
Bé, doncs, amb l'alopècia areata, que és molt capritxosa, podem trobar-nos en diferents escenaris. A vegades el cabell pot sortir inclús de manera espontània, pot haver-hi una repoblació espontània. Però amb la major part dels casos, amb l'alopècia areata, cal que hi instaurem un tractament. Mm. Quan l'alopècia areata ha aparegut fa poc temps i és poc extens, és a dir, que tenim poca afectació del cuir cabellut, no han caigut tots els cabells, sinó petites zones, doncs és més fàcil recuperar el cabell perdut. Però sempre cal doncs, un tractament i unes quantes visites perquè puguem fer el seguiment i puguem anar adaptant una miqueta en funció dels resultats. Mm. El problema bé o el difícil és tractar aquestes alopècies areates més extenses que coneixem com alopècies areates totals, quan ens cauen els cabells a tot el cuir cabellut, o com a alopècies areates universals, quan cau el cabell de tot el cos. En aquests casos sí que hem de instaurar no, doncs altres tractaments que el que fan és que disminueixen aquesta força del nostre cos, no, per dir-ho d'alguna manera, que està atacant el folicle pilós. Posem doncs, fàrmacs que baixen una miqueta les defenses algunes vegades perquè puguem un altre cop recuperar el cabell. Uh-huh. Tot això, evidentment, pues, té els seus efectes secundaris i s'ha de valorar sempre el risc benefici, no? Amb aquella persona, doncs, quin risc pot tenir posar una certa medicació versus el benefici, no?, de poder recuperar els cabells. I per això parlem molt de que els que són els tractaments individualitzats. Important, no?, de cada persona, doncs, no només tractar la malaltia, sinó tractar la persona, no?, veure qui podria ser el més adequat en cada pacient.
És possible, doctora, que un cop hem recuperat el cabell, estem fent un tractament, al cap de X temps tornem a tenir aquesta caiguda?
Doncs efectivament, l'alopècia areata és una patologia que diem que cursa a brots. És a dir, que pot ser que recuperem el cabell i mai més torni a donar la cara, però pot ser que al llarg de la vida tinguem recaigudes. Això doncs, depèn molt de cada persona, no?, i de cada evolutiu de la patologia, segons doncs, l'ambient, no?, segons la resposta als tractaments, però sí que és veritat doncs, que són pacients que ens acabem coneixent molt, no?, perquè ens anem veient al llarg de la vida durant moltes vegades. No? Afortunadament, cada vegada s'està posant una mica més d'investigació a l'alopècia, que durant molts anys ha estat una miqueta, diguéssim, parada, no? Sempre teníem els mateixos medicaments i afortunadament ara doncs, tenim assajos clínics, tenim noves portes, no?, que s'obren amb diferents medicaments, no?, diferents fàrmacs que podrien ajudar-nos, no?, al tractament d'aquests pacients, permetent-nos recuperar doncs, aquest cabell que es perd i alhora minimitzant doncs, els efectes secundaris. Així que jo crec que és un, diguéssim, bon moment, no?, per les alopècies en aquest sentit, perquè cada vegada hi ha més investigació al respecte i també que es coneguin, no?, doncs, persones que pateixen aquesta patologia, doncs també anima, ajuda, no?, a conèixer una miqueta la malaltia i a poder posar-hi una mica de remei.
Doctora Convalia, gràcies, la deixo treballant. Bona tarda.
Bona tarda.
7:40 PM, esto es la linterna COPE Cataluña y Andorra. Mira, echando la vista atrás, mira lo que hemos pasado, ¿eh? Y lo hemos pasado realmente mal. Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, ¿qué pasa? Pues que se han disparado, incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Compruébalo ahora mismo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I ara, a la linterna de COPE, toca el moment de saber com es veuen els nostres joves a casa nostra, a Catalunya.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha enllestit la nova edició de l'enquesta Factor de risc en estudiants de secundària. Aquesta enquesta es realitza periòdicament als centres educatius de Barcelona i el seu objectiu és conèixer els determinants, comportaments i actituds relacionades amb la salut de l'alumnat de 13 a 19 anys per orientar i avaluar polítiques i intervencions de promoció de la salut dirigides a aquesta població. Segons aquesta enquesta, tot i que empitjoren alguns indicadors respecte a l'any 2016, la població adolescent de Barcelona presenta una bona salut global? Doncs li pregunto a la Lucía Artazkoz, que és la directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública. Senyora Artazkoz, bona tarda.
Bona tarda.
Una bona salut global presenta la nostra població adolescent. Què podríem dir?
El que volem dir és que la resposta a una de les preguntes que es fa sempre en totes les enquestes de salut i que recull la valoració global de la salut és com consideres que és el teu estat de salut. La gran majoria, més del 80%, consideren que el seu estat de salut és excel·lent, molt bo o bo, i aquest és el millor indicador de salut general que tenim. A més, també trobem que la majoria, més del 80%, valora positivament la relació amb les famílies i la relació amb les escoles. Això com grans, grans dimensions que de salut que funcionen bé.
El que posen de manifest són desigualtats de gènere i socioeconòmiques. Això aquí sí que es nota.
Sí. La majoria dels indicadors que analitzem, que són bastants, hem presentat ara uns quants, s'observen desigualtats de gènere. La majoria dels indicadors, no tots, són pitjors en les noies i la majoria són pitjors entre els nois i noies que viuen en barris més desfavorits.
Uh-huh. Si parlem de la imatge corporal, malauradament continuem parlant de l'augment del malestar, ja no tant amb noies, sinó amb dos sexes.
Exacte. El que hem trobat és que més del 60% dels nois i noies d'aquestes edats, entre 13 i 19 anys, estan insatisfets amb la seva imatge corporal. I, a més, això ha augmentat des de la passada enquesta, que va ser el 2016, ha augmentat en 19 punts percentuals en nois i en 11 punts percentuals en noies. Com deies abans, la pressió social per una imatge perfecta afectava sobretot les noies i les dones, en el sentit que hem d'estar eternament guapes, joves i primes. Des de fa uns anys hi ha també pressió social per una imatge estereotipada dels nois. Està relacionada amb la vigorexia, allò d'estar fort, sí, de la tableta de xocolata, que diem.
Lucía, si parlem de discriminació de gènere, malauradament veiem que existeix i estem parlant d'unes edats molt joves, 13 a 19 anys.
Sí. Nosaltres hem preguntat en aquesta enquesta, igual que en l'anterior, preguntem per diversos motius de discriminació. En els dos sexes, i lliga amb el que hem parlat abans, el principal motiu de discriminació és l'aspecte físic. Mm. Però després, tal com tu deies, el segon motiu de discriminació en noies és la discriminació per raó de sexe i de gènere. 4 de cada 10 noies ens diuen que se senten discriminades per això, i la proporció, en canvi, en nois és molt més baixa, 1 de cada 10.
Això, alhora, també fa empitjorar la salut mental entre la població adolescent.
Exacte. Tots aquests aspectes dels que estem parlant, tant la insatisfacció amb la imatge corporal o la discriminació, sabem des de fa molts anys que s'associen a pitjor estat de salut general i, sobretot, pitjor estat de salut mental, els diversos indicadors de salut mental.
La situació...
Ansietat, depressió, sí, malestar emocional...
S'ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid?
El que s'ha vist, sobretot, agreujat per la pandèmia de la Covid, igual que ha passat en la població adulta, ha estat el malestar emocional. I, en bona part, l'atribuïm a la pandèmia. S'han reduït, hi ha hagut confinament, hi ha hagut distància social, s'han reduït les interaccions socials. Tot això és que és molt important, les relacions socials per les persones adultes. Encara ho és més en aquesta població que està en aquestes edats de pas a la vida adulta i que han d'experimentar noves relacions. Això ha estat particularment dur en aquest grup. A més, una dada que també ens ha cridat l'atenció i que està lligada al malestar emocional és que un 16% de noies diuen que sovint se senten soles. És molt més alt que en el cas dels nois. I això, aquests indicadors, tant la salut mental com la solitud, són més freqüents en els barris en situació desfavorida.
En aquesta edició, Lucía, de l'enquesta, s'ha preguntat per primera vegada per aspectes relacionats amb el joc i amb els diners. Us ha sorprès la dada de que un 6% d'adolescents són addictes de forma problemàtica al joc?
A veure, nosaltres ja portem un temps que anticipem que tenim, ens arriben senyals de que tenim un problema amb el joc. De fet, per primera vegada, el pla de drogues de Barcelona, que s'ha aprovat a finals de l'any passat, ara es diu pla d'acció sobre drogues i addiccions, en el sentit de que no es tracta només de substàncies addictives, sinó altres dependències. En aquest cas, nosaltres ja hem afegit per primera vegada el joc amb diners. No tenim dades anteriors. A mi no m'ha sorprès, perquè estàvem veient que podia ser un problema ara. Nosaltres hem vist que quan preguntes als nois i noies si en els últims 12 mesos han jugat amb diners, hi ha això és molt més freqüent en nois, molt més freqüent. Uh-huh. Un 12% dels nois afirmen que han jugat durant l'any anterior amb diners, sigui en línia o sigui de manera presencial. Uh-huh. Del que comentaves, el joc problemàtic, tenim un 6% de nois que ens parla que tenen joc problemàtic, que el definim com nois que juguen amb diners, sí, i que menteixen per continuar jugant amb diners perquè saben que el que fan no ho troben bé, o que cada vegada han d'apostar més i més fort.
Clar. Lucía, abans parlaves de substàncies addictives. Hi ha una bona notícia, que les dades indiquen que globalment el consum del tabac, alcohol i cànnabis continua la seva tendència a la baixa, sobretot en els nois.
Exacte, són tres bones notícies. Efectivament, des de fa anys ja comprovàvem que hi havia una tendència a la baixa en aquestes, en les substàncies addictives. Observem, continua la tendència a la baixa, més consistent en els nois. Pensa que en aquestes edats, a diferència de l'edat adulta, el consum d'alcohol i de tabac és superior en les noies. Això és des de fa anys. Però vaja, ens baixa el tabac, l'alcohol i el cànnabis.
Enhorabona, i també hi ha una molt bona dada que l'hem de comentar. La gran preocupació que tenen els nois i noies davant l'emergència climàtica. Estan preocupats pel canvi climàtic, consideren que les conseqüències tenen un efecte negatiu a les nostres vides i que hem de fer moltes accions individuals per poder fer un món millor a les futures generacions.
Exacte. Aquestes són preguntes que per primera vegada hem introduït en aquesta edició de l'enquesta Fresc. Cada vegada ens preocupa més l'impacte que té el medi ambient i l'entorn urbà sobre l'estat de salut. Doncs bé, per primera vegada les hem introduït i ens hem trobat, com tu dius, que els nois i noies estan tenint una alta consciència de l'emergència climàtica. Aproximadament quasi les tres quartes parts diuen que estan preocupats pel canvi climàtic. A més, consideren també la majoria, el 80% considera que el canvi climàtic pot afectar negativament les nostres vides, i també una altra bona dada és que el 70% considera que les seves accions individuals sí poden contribuir a millorar el problema del canvi climàtic.
Doncs amb aquestes dades que serviran per orientar, avaluar polítiques i intervencions de promoció de salut dirigides a aquesta població entre els 13 i 19 anys, t'agraeixo molt, Lucía Artazcoz, directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies, enhorabona, i a continuar treballant, i enhorabona per aquestes bones dades, en alguns casos, entre aquests joves que ara mateix estan estudiant. Gràcies.
Gràcies, un plaer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Como ya sabéis, hemos hablado estos últimos días en el programa sobre la subida del precio de la gasolina, así como las materias primas y los problemas que tienen los autónomos de nuestro país debido a todos estos cambios. Todo eso pues va a tener alguna repercusión en los ingresos de nuestros autónomos, y desde COPE nos preguntamos, ¿hay alguna solución legal? Pues yo lo que voy a hacer es llamar rápidamente a los amigos de Área Jurídica Global al 900 90 17 16 y les voy a preguntar, porque tenemos con nosotros a Javier López y Ariadna López de ese área jurídica global para ayudarnos a responder estas incógnitas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ante tanto problema, ante tanta subida, ¿hay alguna solución legal para todos estos problemas?
Siempre hay una solución. Es un lema del despacho, pero así es, siempre hay una solución. Especialmente en estos momentos donde hay tantas huelgas, ¿no? La gente sale a quejarse con toda la razón del mundo, ya que pues la subida de la gasolina, del aceite, de cualquier tipo de producto, genera al final que sea más difícil llegar a final de mes, ¿no? Que tengamos más pérdidas, claro, en nuestra economía personal. Y hay soluciones.
Cuando más problemas tienen los empresarios, las personas físicas, más es necesaria la figura de un experto financiero y jurídico para explicarte, para analizar tus deudas, ver cómo podemos refinanciarlas, que existe una ley de segunda oportunidad que exonera al 100% de las deudas que no podemos pagar. Cuando ya detectas que es más difícil llegar a final de mes, hay que ponerse en manos de un profesional para que reestructure tu deuda. No hace falta tener cuotas impagadas, que si las hay también las arreglaremos, pero incluso con cuotas al día es el momento de llamar a un profesional para que vea, ya seas autónomo, pensionista, porque estás avalando a tus hijos o tengas deudas como pensionista, empresario, autónomo, cualquier persona necesita de un abogado profesional para analizar su situación financiera. Y más ahora, que es más difícil llegar a final de mes.
¿Y por qué no se hace eco de todo esto para que esos autónomos, esos empresarios que están teniendo fuertes pérdidas y están generando obviamente deudas, pérdidas, que tienen un montón de gastos fijos, por qué no se les ayuda? ¿No interesa que se sepa que existen este tipo de ayudas que vosotros ofrecéis?
¿Quién le va a enseñar eso? ¿El gobierno le va a explicar que las deudas de Seguridad Social y Hacienda se cancelan? ¿Los bancos van a enseñarle a los deudores que hay una ley que cancela las deudas?
De hecho, nosotros aún estamos aquí esperando. Como empresa privada damos a conocer las múltiples soluciones que hay ahora mismo en la ley española. No estamos acostumbrados a que la ley juegue a nuestro favor, pero en este caso es así. Y la gente también muchas veces conoce la ley, pero no se la cree. O sea,
claro,
es realmente un hecho de decir, puedes volver a empezar desde cero, tu vida financiera se puede resetear. Son frases o afirmaciones que cuestan de entender, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan a tener problemas jurídicos, financieros, y tardan mucho en dar ese paso, ¿no? Cuanto antes se dé, mejor.
De ahí la importancia de medios de comunicación como la COPE para ayudar a informar a todo el ciudadano que hay una ley que cancela tus deudas, que hay profesionales que pueden reestructurar tu deuda para poder llegar a final de mes y no meterte en más líos jurídicos o financieros.
¿Cómo cambia la vida de un día a otro cuando gente se pone en contacto con Área Jurídica Global y le explicáis de pe a pa en qué consiste?
Pues imagínate, desde salir de ASNEF a paralizar las llamadas que hacen las empresas de recobro.
Paralizar todos los embargos, exonerar del 100% de la deuda.
Que te lleguen monitorios y los vayamos paralizando a medida que van llegando.
Lo más difícil de esta ley, tristemente en España, pensar que en Italia se han acogido a esta ley 600.000 personas. En Francia 300.000, 200.000 en Alemania. Y en España 15.000, de las cuales la gran mayoría son de Área Jurídica Global. Cuando me preguntan qué es lo más difícil de esta ley de segunda oportunidad, que el cliente español te crea, porque cree que es publicidad, cree que es pues una exageración, pero no, es cierto. La ley de segunda oportunidad, normativa existe. Europea, existe y cancela el 100% de tus deudas.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes que llamen a Área Jurídica Global, 900-90-17-16, o tenéis la página web donde podéis encontrar la información, www.areajuridicaglobal.com. Y lo más importante, Javier y Arianna, es que vamos a poder dormir tranquilos, y dormir es salud, y sin salud no hay nada que hacer. Así que si tenéis algún problema, llamarlos, 900-90-17-16. Gracias.
A vosotros.
I ara deixem amb la Linterna i Àngel Expósito. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ha estat un plaer. Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Que acabis de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'1 milió